3 quarts d'11 del matí, seguim amb el Sant Cugat a fons, matins en xarxa, però amb altres temes. Parlem de los còmics de Tutel.
Tenia esa capacitat increïble per a vislumbrar a futuros talentos.
Fue a visitar a los americanos y les convenció de que...
Los còmics de Tutel, es tracta d'un documental que repassa el món dels còmics per a adults del nostre país des de la dècada dels 50 i fins als 90. I per fer-ho es centren en la figura de l'editor Josep Tutel, de còmics per a adults. El projecte s'anà gestant durant 4 anys i per fi avui veurà la llum. El podrem veure avui a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura i s'emmarca dins les activitats de l'exposició L'esclat creatiu de la Floresta. Avui en parlem amb l'Aitor Marcet, un dels realitzadors, juntament amb el seu company Jonathan Contreras, del documental Los còmics de Tutel. Aitor, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I gràcies per atendre'ns aquí al Sant Cugat a fons, matins en xarxa.
Gràcies a vosaltres.
De primera, repasseu la vida del còmic per adults des dels 50 fins al 90. Com a nexe d'Unió, parleu molt del paper de Josep Tutel dins d'aquest món. Què em pots dir sobre aquest editor, sobre aquest personatge?
Home, doncs va ser una persona molt important dintre del món del còmic, perquè podríem dir pràcticament que sense ell no existiria el còmic adult a Espanya, no? Mm. Ell va ser el que va aglutinar una quantitat de generacions de dibuixants, d'autors, doncs, en aquest país, en un moment en el que, a més, doncs, sota la dictadura franquista, doncs, era un moment molt complicat, no?, per explicar-se'ls quines històries.
Exacte, de fet, aquesta és el punt. Potser, quina història s'explicaven quan va començar el còmic per adults als anys 50?
Doncs, als anys 50, realment va ser una mica la llavor, perquè ells treballaven, doncs, principalment per al mercat internacional, no? Feien còmics, doncs, per Anglaterra, per França, per països nòrdics, i les primeres històries, doncs, diguem que sobrepassaven una mica la temàtica clàssica dels superherois o del còmic humorístic, doncs, per adentrar-se en temes més socials, temes més d'actualitat d'aquell moment, no? I després, als anys 60, 70, es van anar introduint temes com, per exemple, l'erotisme o la cultura popular, la cultura pop d'aquell moment, no? La contracultura hippie, tot això.
Mm-hmm. I com va evolucionar tot plegat fins a arribar als anys 90? Al final, quan arribem als 90, quin tipus de còmic per adult ens trobem?
Realment, això el que es diu és sobre finals dels 70, a principis dels 80, es diu un esclat, que és el moment en el que el país s'obre, diguem que comencen a, després del canvi de règim, doncs comencen a poder-se publicar coses que no es podien publicar prèviament, i això dona, dona un gran esclat de creativitat, no? Llavors apareixen moltíssims autors que toquen temàtiques de tot tipus, inclús temàtiques des d'això, no? Des de còmic polític fins a temàtiques eròtiques, temàtiques, doncs, per adults, no? Diguem que són els temes que ens interessen, que no és el típic còmic per nens. Llavors, el que succeeix als anys 80 és que tot això, doncs, arriba a la gent i la gent en aquest país ho descobreix. Mm-hmm. I això dura més o menys fins als anys 90, on hi ha una crisi que fa que tot això s'enfonsi, no?
Mm-hmm. Perquè, clar, Tutel en aquell moment va tenir, diguem, el valor d'editar aquests continguts que fins ara no s'havien fet. Clar, si no tenia, diguem, les circumstàncies legals no estaven al seu favor, com va poder trampejar-ho tot plegat?
Doncs, jo se les tinc entès, perquè això en el documental una mica, doncs, moviment, no? És com si passa de ser catalogat com a còmic, doncs estic catalogat com a revista, no? Com si fos una mena de revista d'interès general, però no com a còmic, no? Llavors, el saltar una mica aquesta barrera, doncs, fa que pogués arribar amb tot aquest públic.
Mm. Clar, entenc que fins llavors sí que hi havia autors de còmic que s'atrevien a dibuixar aquests continguts adults, però no hi havia ningú que estigués disposat a publicar-los. Aquests dibuixants, d'on bevien? De quines eren les seves inspiracions? Perquè entenc, no sé fins a quin punt es va inventar res llavors. Suposo que això ja venia potser del còmic europeu del moment, no sé ben bé d'on podria venir.
Sí, realment és un tema molt curiós, perquè en aquest país es dona aquesta circumstància, no? Que hi havia molta gent que feia còmic adult i no hi havia actors de còmic adult, no? Per les circumstàncies polítiques. Aleshores, doncs, el que va fer inicialment és promocionar tots aquests autors fora. Un cop fora eren molt coneguts, perquè alguns d'ells a Estats Units doncs són autèntics ídols, no? Podem trobar pàgines web dedicades a ells i multitud de seguidors. I llavors, doncs, és quan ja hi ha tot això, doncs és quan arriba aquí finalment. O sigui, tots aquests, diguem que fora, un cop ja adquireixen aquest nivell de, i aquest estatus, doncs llavors arriben aquí. Tothom com a editor, doncs, el que fa és dir, aviam, tot això que ha tingut èxit fora, doncs ara és el moment de provar-ho aquí, no? Ara que hi ha una mica més d'obertura.
Exacte. Clar, perquè tot plegat, un cop que tu tens es convenç de tirar endavant tot plegat, comença als 50, la cosa va evolucionant, es consolida, per què no dir-ho? Després d'això, a què dona pas? Perquè també després d'aquest primer pas van arribar segons passos per d'altres bandes. Suposo que va desencadenar que altres editors s'atrevissin a publicar els seus continguts per adults.
Efectivament. Per exemple, un personatge molt conegut en el món del còmic és Josep Maria Berenguer, no? Sí. que és, a més és de la Floresta, no?
Sí, senyor.
Jugat. Llavors, doncs, en Berenguer va començar amb Tutem, no? Tutem, diguem que li va finançar el seu projecte del Víbora, que en principis de 2003. El Víbora, per als que no el coneguin, era una revista de còmic underground amb uns continguts bastant forts, que va desaparèixer fa aproximadament uns 10 anys, però que ha sigut una revista amb una vida molt llarga, no? Mm. I també, per exemple, sense anar més lluny, molta gent coneixerà l'editorial Norma. Doncs Norma és Rafa Martínez, que és el creador de Norma, també provenia de Tutem. Vull dir, va ser, en aquest aspecte, va ser un impulsor del còmic en aquest país.
Exacte. Feia falta poder, perquè ara on estem ara mateix, any 2014, ara mateix el còmic per adults, on es troba?
Doncs ara mateix es dona la circumstància que potser no hi ha un esclat com va haver en aquella època, no? Com en els anys 70, els 80, però sí que ens trobem en un punt en el que molts lectors de còmic s'han fet adults. Llavors, per exemple, el que sí que podem trobar és que hi ha molts còmics que tradicionalment eren per nens, no? Superherois, però que també se'n fan versions com a novel·la gràfica, no? Per adults. Mm. I per exemple, trobem que potser el còmic europeu ara mateix no està en un bon moment, però sí que hi ha un esperit de recuperació i s'està reeditant moltes coses d'aquella època, no? Per exemple, l'editorial de Joan Navarro és EDT, Editores de TVOs, doncs està reeditant moltes coses d'aquella època i ja tornaré un interès.
Clar, perquè entenc també que en època de crisi i de dificultats és quan, diguem, l'esperit creatiu és quan més es desenvolupa i ara mateix estem en aquest moment.
Sí, estem en un moment molt semblant. És una mica com, en aquella època, doncs, sempre el que es volia era transgredir, no? Transgredir amb les coses anteriors i tocar temàtiques que mai s'haguessin tocat, inclús en gèneres com la ciència-ficció o amb el terror, doncs incloure continguts polítics, ecologisme, erotisme, coses que fins i tot no... I ara ens estem trobant que estem en un moment de bastanta repressió amb altres... Potser no és el mateix tipus de repressió, però sí que estem en un moment, doncs, la gent té ganes de dir coses, no? I té ganes de queixar-se, no?, a la situació. Mm. I jo crec que això pot produir que primer sorgeixi un interès amb aquests còmics antics i després doncs, que sorgeixi una nova generació de dibuixants i d'autors, no?, com està sorgint a poc a poc.
Potser d'aquí a 40 anys haurem de parlar d'un nou Tutem en aquest moment. En tot cas, avui a la Casa de Cultura a les 7 de la tarda podrem recordar la figura de Tutem amb el documental Los Còmics de Tutem de Jonathan Contreras i d'Aitor Marcet, amb qui hem pogut parlar ara mateix al Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa. Aitor, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé el passi d'aquesta tarda.
Molt bé, esperem allà. Oh, yeah.
alguien cantaba una buena canción.
I rematem la primera hora amb la música de Pitingo, i és que el cantant andalús actua aquest divendres al Teatre Auditori en el cicle Catalunya Arte Flamenco, que tanca avui la seva cinquena edició. L'artista de Huelva visita Sant Cugat per primera vegada per presentar la seva barreja de flamenc i soul, i un dels seus temes més coneguts que esperem que soni és aquest, Killing Me Softly.